Gràcies, Alfons Calderón, Ignasi Arbussa i Daniel Aras, han protagonitzat avui la tertúlia. Fins la propera. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia.
Ara mateix, l'última hora informativa, els titulars amb Carolina Costa, després el comentari amb Manuel Milian Mestre i després entrevistarem un atleta de 72 anys que ha corregut diverses maratons, entre elles l'última de Nova York. Ell és músic, pedagog i ens parlarà del seu testimoni cuidant la seva salut.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. D'aquí a una hora arrenca la desena legislatura des de la recuperació de la democràcia a l'Estat espanyol amb la Constitució de les Corts. Jesús Posada serà escollit president del Congrés dels Diputats i Pío García Escudero del Senat. El secretari general de la Confederació de Comerç de Catalunya, Miquel Àngel Fraile, reclama a les institucions en declaracions a Ràdio Estel que es clarifiquin les polítiques econòmiques per recuperar la confiança dels consumidors. Fraile troba més inacceptable l'actitud d'alguns consumidors que actuen com si estiguessin a l'atur. L'expresident del País Valencià, Francisco Camps, i la seva mà dreta, Ricardo Costa, s'asseuen avui al banc dels acusats per un presumpte delicte de suborn passiu impropi per haver rebut peces de vestir com a regal de la trama Gürtel. El judici comença al Tribunal Superior de Justícia l'endemà de la llarga constitució del jurat popular. I en esports, Mundial de Clubs, d'aquí una hora, entrena el Barça Ramon Castelló. Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. D'aquí una hora, faran a les 6 de la tarda, hora japonesa, el Barça farà el segon entrenament per preparar la semifinal del Mundial de Clubs al Japó. Per cert, que durant l'entrenament, els blaugranes es fotografiaran amb un grup de nens de Fukushima que representaran totes les víctimes del tsunami. Ahir, en roda de premsa, Guardiola, Alves i Puyol van destacar la importància de guanyar una competició a la que només pots accedir com a campió de la Champions. Per tant, que no la jugues quan vols, sinó quan pots. A tot això, avui la majoria d'equips espanyols juguen l'anada dels 16ens de final de Copa del Rei. L'Espanyol jugarà a les 9 a camp del Celta, mentre que el Madrid tornarà a jugar per primer cop després del Clàssic. Ho farà contra la Ponferradina a Galícia a les 8 del vespre. I acabem amb l'NBA perquè Marc Gasol continuarà jugant a Memphis amb els Grizzlies després que la franquícia on juga actualment ha anunciat que superava l'oferta que li havien fet els Houston Rockets.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 9:45.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 3 minuts a les 9, el comentari de l'actualitat ens arriba avui de la mà del consultor, periodista i exdiputat Manuel Milian Mestre. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Bon dia. Estem vivint moments molt, molt complicats. Moments de complexitat de tal naturalesa que la gent probablement té el dret de no entendre. Perquè hi ha coses que són intel·ligibles per si mateixes. Són coses que passen, són coses que han conegut amb els nostres pares, amb els avantpassats, són coses que succeeixen de forma sistemàtica, que són naturals, diem. Hi ha coses, en canvi, que no podem entendre. I no podem entendre perquè són qüestions de principi, qüestions que venen forçant la realitat dels nostres fets fonamentals, del nostre tarannà i del nostre mode de ser. Ja sé que moltes vegades diem que l'home per si mateixa és corrupte o corruptible, que l'home és dèbil. Tot això ve dintre de la filosofia dels cristians de tota la història que han conegut sempre la debilitat del ser humà i de la condició humana. Però hi ha coses, insisteixo, que no són admissibles. Poden ser comprensibles, però no seran mai admissibles. Estic parlant de la corrupció. Estic parlant d'un fet que, malauradament, està destrossant el nostre sistema democràtic. I quan un sistema entra en la via de la corrupció, el sistema se'n va en orris. Vulguin o no vulguin, això és una enfermedad tan dura com el càncer i acaba menjant-se la naturalesa del cos social. A casa nostra, en aquests moments, estem coneixent un un escàndol que per el nivell d'altura està afectant més de lo comú a la societat espanyola. Es diu un Targaryen. Referència a la Casa Real. Veiem que el propi rei ha hagut de manifestar el seu pesar. Coneixem des d'ahir un comunicat de la Casa Real apartant aquest noi, el gendre, el duque de Palma, de les activitats de la Casa Real. I tots sabem per què. Per un fet que, si no és corrupció, ho sembla. Distingir la naturalesa de les coses a vegades és complexa. Però el tufillo de les coses a tot aquell que té una mínima sensibilitat moral o ètica li alcança ràpidament. Poder tenir un privilegi per aconseguir diners públics, recursos públics, per poder-los utilitzar d'una manera fraudulenta, perquè en definitiva l'empresa non és, o la fundació non és non-profit, i en conseqüència ell no podia de cap de les maneres rentabilitzar aquests ingressos. Passar-los a societats subsidiàries, justificant fraudulentament el bon fi d'aquests recursos públics, desviar-los a paraïsos fiscals, com pot ser Belize. Tot això són maneres de fer les coses que el tufillo de corrupció no el poden evitar. No se pot fer una acusació quan no està decididament feta pel jutge. No es pot imputar a una persona una cosa que no ha fet o que ha fet, però que no està encara imputable pel jutge. Ara bé, la sensibilitat del poble, la concepció ètica de la vida política, fa que una aparència de la realitat pot convertir-se en l'essència d'un problema ante la percepció de la gent. Recordem que els antics deien que la dona del César no solament ho tenia que ser, sinó aparentar. És a dir, la netedat s'ha d'aparentar més que mai entre la classe política o la classe social dirigent, que és el cas que ara m'ho referim. En conseqüència, creiem que les grans institucions que han fet bé al nostre país, com ha sigut la monarquia i la corona, a el sistema democràtic, tenen que revisar la seva conducta pública i privada si no volen desmereixer davant de l'opinió general. Perquè el mal no és per la institució. El mal s'injecta profundament en la societat. I aleshores el que estem fent és donant un mal exemple, com ahir va reconèixer la Casa Real, i alguna més. Estem inoculant el virus de la corrupció al poble. I això no té cap justificació. Bon dia.
Ràdio Estel.
Si vols més Ràdio Estel, busca'ns a les xarxes socials. Novetats constants al nostre Facebook i Twitter. Busca'ns a la xarxa i no perdis de vista el que més t'interessa. Ràdio Estel. T'ofereix més. T'agrada més.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
A Hipercor volem que aquest Nadal t'envoltis de les millors coses, dels millors regals, de les millors ofertes. Flor de Pasqua natural en test per només 3,29 euros i més de 1.000 articles amb un 70% de descompte en la segona unitat. Quina sort per Nadal tenir Hipercor. Oferta vàlida només a la península.
Saps què? Els teus dubtes sanitaris ja tenen resposta a Sanitat Respon. Aquí trobaràs consells sobre salut, medicaments, vacunes, pediatria, etc. O sobre com podràs seguir un programa per deixar de fumar. Sanitat Respon també fa seguiments a pacients fràgils i crònics i resol qualsevol situació que no sigui una emergència. I saps què? Si hi truques, podràs tramitar la targeta sanitària o programar visites. I és que Sanitat Respon és una peça rellevant del sistema de salut que aporta qualitat i continuïtat a l'assistència sanitària. Saps què? Sanitat Respon és l'ajuda immediata. 902 111 444. Pensa-hi. Hi guanyaràs tu i hi guanyarem tots. Generalitat de Catalunya.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Us volem presentar, amics oients, durant els propers minuts el testimoni de Constantí Sotelo, un gallec afincat a Catalunya, per tant, un català d'adopció d'origen gallec, que es dedica a la pedagogia i a la música, és concretament el director de la Coral Canticorum de Barcelona i també el director adjunt de la banda simfònica de Roquetes Nou Barris. Aquest ciutadà de Barcelona, nascut a Ourense, té 72 anys i, a banda de la seva feina professional, des de la seva llarga experiència, es dedica a l'atletisme. Ell considera que la pràctica de l'esport, i concretament aquest, el de l'atletisme, l'ajuda a cuidar la salut de manera preventiva i també terapèutica, és a dir, a guarir possibles problemes que, derivats de l'edat o d'altres situacions de la vida, pugui tenir. Entre altres reconeixements personals i professionals, Constantí Sotelo ha estat guardonat amb el Premi Marta Mata 2008, atorgat per la Conselleria d'Educació de la Generalitat, i amb la Medalla d'Honor de Barcelona, atorgada també l'any 2008 per l'Ajuntament de la capital catalana. Amb Constantí Sotelo i Paradela parlem durant els propers minuts. Senyor Constantí Sotelo, molt bon dia, benvingut.
Bon dia, Nasi, bon dia. Gràcies per poder ser aquí, aquí parlar amb vosaltres aquesta estoneta.
Nosaltres molt contents de tenir-lo. Primer de tot hem de dir als oients, com que no el veuen, ho expliquem, que vostè ha vingut vestit d'atleta amb el mateix uniforme, amb la mateixa vestimenta amb què el dia 6 de novembre, és a dir, fa poc més d'un mes, va participar a la Marató de Nova York.
Justament, justament.
I ve amb la medalla com a segon de la seva edat. Moltes felicitats, eh? Això és medalla,
sí,
de plata.
Vinc com a... Aquesta medalla, de fet...
La és la participativa, vaja.
Sí. Els que comencen la Marató i acaben. I realment, sí, segons l'estadística que hi ha aquí davant meu, doncs vaig ser el quart de la meva categoria i el segon de la meva edat.
Molt bé. Ens ha vingut amb la gorra que també donen, no?, a la Marató de Nova York, i amb un especial del The New York Times on surt la classificació. Ja ens ho creiem, senyor Sotelo, però hem vist aquí amb 4 hores i...
5 minuts.
5 minuts i 50 segons, 50 segons. Vostè va fer els 42 quilòmetres, sí, i escaig, que són les distàncies de marató.
T'he de dir que la meva marca és inferior, o sigui, són 3,50.
La darrera marató... La millor, no?
Sí, sí, la que vaig fer a Barcelona l'any passat va ser 3,50. Però aquesta vegada allà, doncs, degut a jet lag, degut a que ens havien de llevar molt aviat, vam haver de llevar a les 6 del matí per córrer a les 10 del matí, tota una sèrie de coses, potser això...
Fa dosificar més forces.
Sí, i més allà vas en plan també bastant molt folclòric, que és fantàstic, per això, eh? Mm-hmm. És magnífic poder participar en una activitat esportiva gairebé... deu ser de la millor del món. Amb aquest
la més important pel que fa a competicions populars, no?
I la més mediàtica, també. Eh?
I tant, també. Segur que l'ambient és fantàstic. Vostè hi anava sol, però segur que es treballa molta gent, amb qui es fa amics.
Sí, anàvem aquí amb l'agència nostra que vam organitzar aquesta diada, aquesta anada. De Catalunya hi havia moltíssima gent. Potser hi havia, no sé, 1.000 persones o una cosa així. Però a l'avió ja ens vam trobar tots allà i després el dia anterior ja vàrem també fer una anada, una espècie de caminada fins al Central Park, i allí ens vam trobar també tota la gent. També el dissabte ens vam pagar una espècie de dinar, sop, pasta, l'organització de la Marató, i també allí vam trobar tota la gent. O sigui, és un ambient molt familiar i molt ben acollits. I no cal dir el dia de la Marató. El dia de la Marató és 60.000 persones passant per allà, pels ponts aquells de Berrozán i per la...
Per Manhattan, per tota la zona aquella,
sí,
no?
Sí, no, però primer a l'estat de Island, després el Berrozano, i després passem pel comtat de Brooklyn, per Queens, fins a entrar després a Manhattan. a la cinquena avinguda, primera avinguda, i acabar al Central Park, més o menys així. Eh?
Aquesta és una marató important, la de Nova York, però vostè n'ha corregut moltes de curses de marató. Em sembla que aquesta d'aquest any de Nova York no era la primera, d'altra banda, i d'aquí de Barcelona n'ha corregut unes quantes. Quantes?
D'aquí de Barcelona he corregut tres maratons.
Tres maratons.
Ara, perquè la meva, diguéssim, la meva especialitat, entre cometes, són les mitges maratons. Uh-huh. Potser he fet 40 o 50. O...
La de Granollers, per exemple, que es fa cada any, o altres.
Sí, Granollers, la de Barcelona, la de Balaguer, jo soc de Balaguer, doncs allí també participo cada any, el mes de febrer, participo a la Marató Mitja Marató de Balaguer, que coincideix amb el meu aniversari. I fem una festa familiar, i aleshores també participo...
Sí, són uns 20, 21 quilòmetres, no?
21 quilòmetres, uh-huh. 100 metres, uh-huh. Justament.
Vostè com viu i practica l'atletisme? Entès com un esport de manteniment i de cuidar la salut?
És una filosofia. És entrar en un altre món diferent. Realment, jo he vingut aquí, de casa meva fins aquí, corrent la meitat, perquè aleshores he hagut de fer el metro perquè no arribava a temps. Si no, hauré arribat aquí tota l'estona igual.
Vaja, ha arribat de sobres, eh? Podem dir als oients que un quart d'hora abans de l'entrevista ja era aquí.
Ja era aquí, sí.
Per tant, la distància...
I realment perquè això és, el córrer, entres en una dinàmica de regeneracional. Jo tinc 72 anys i puc dir que això m'ha ajudat molt. Jo no sé què passaria si no hagués corregut. No sé, no puc dir futuribles. Però sí que puc dir que la meva manera de córrer cada dia un parell d'hores i participar en les curses aquestes dels 10 quilòmetres, dels 15, dels 21 o dels 42, a mi em dona una... s'engenera a nosaltres, que se'n diu, una endomorfina a partir d'una certa estona que estàs corrent. I això... t'allibera, això et dona una verdadera forma de viure molt sana, tant l'aspecte físic, mental i afectiva, molt important això, molt afectiva. Afectiva en l'aspecte de que et regenera i tens capacitat per estimar.
Les relacions amb els altres les vius d'una altra manera.
Uh-huh. I per perdonar, i per excusar-te, i per demanar perdó si convé, i per fer tot això d'aquí, no dic que sigui la panacea, però per mi és fantàstic.
Això està estudiat, a més, mèdicament. És a dir, exactament. El córrer, el fer esport, ens allibera de certes coses.
A part d'això, que quan cors, és que va, jo tinc 72 anys, però allí em pareixo amb gent de 20, aquí potser veure aquesta llista, que l'anterior meu potser tenia 30 anys. Però ell també genera joventut, genera aquestes vibracions de positivisme. Que jo la rebo la seva joventut. I això és fantàstic, també.
I quina organització fa de la seva activitat esportiva? Corre desenes de quilòmetres cada dia, al matí?
Bueno, cada dia... Ara estic jubilat, però també tinc molta feina, perquè treballo també per la Coral Canticorum, per la banda, i al mateix temps porto també la comissió de les trobades de corals de secundària del Departament d'Educació, i això em porta molta feina, però hi composo.
Déu-n'hi-do, però són feines combinables amb,
sí, exactament,
amb els horaris.
Cada dia, de 8 a 10 del matí, corro.
De 8 a 10, a l'hora d'aquest programa, vaja, o sigui, l'hora del primer cafè...
Exactament.
Vaja, l'animem a posar-se uns cascos i a escoltar-nos.
De 8 a 10 del matí, em porto els cascos, avui portava els cascos del 106.6, l'altre dia es porto 101.5,
Molt bé.
De música o de...
No hi ha cap compromís. Molt bé. I encara que, vaja, escoltant-nos...
No, t'ho dic això perquè és una passada. Corre per Collserola.
Fa rutes diverses, suposo, per Barcelona.
Amb la música clàssica. I Saudallant té de l'ambient net de la muntanya. Això no es paga en pessetes. Això es regenera constantment la teva vitalitat i la teva forma de viure i la forma de comportar-te i d'actuar.
Avui ens acompanya Constantí Sotelo, tot un testimoni de compromís personal amb la salut pròpia. Amb 72 anys, doncs, està aquí, vaja, fet un campió, un esportista, vaja, desenes de quilòmetres cada dia correguts. 20, 25 fa, o una
sí,
mica més?
Sí, normalment corro... Home, quan entreno, no és igual que quan corro, doncs, cada hora faig 10-12 quilòmetres. Per tant, faig 20 quilòmetres al dia.
I amb les seves revisions mèdiques, està bé de salut? Es demostra que l'esport ajuda a enfortir el cor?
Sí, això mateix. Evidentment, evidentment, cada any faig revisions mèdiques, això s'ha de fer, però t'he de dir que no prenc cap medicina de res, ni em vacuno. Ho tinc tot, vull dir, està perfecte. bueno, hi ha les normals prevencions de l'edat que s'ha de tenir molt en compte, s'han de revisar cada any, però en principi t'he de dir que estic molt, molt bé de salut i això també és molt maco.
I tant que sí, i és una sort que vostè té per donar gràcies a Déu i per dir podem
evident,
puc
evident.
Seguir fent esport.
També la religió, per a mi que sóc creient i sóc practicant...
La fe ajuda.
Doncs és tot un sentit general. És a dir, quan corro per les muntanyes d'allà, per a mi la...
Fa un petit recés, també, oi? Espiritual.
Aquell sentit, aquella naturalesa tan verge, tan neta, doncs a mi m'ajuda a descobrir allí la transcendència.
I ens ho diu una persona que viu a Barcelona, on de vegades ens queixem que hi ha massa contaminació, però vaja, es pot anar aquí a prop a la muntanya i gaudir de la natura.
Sí, sí, jo visc a Nou Barris i allí tinc la gran sort d'estar en aquesta situació.
Constantí Sotelo, hem dit que és fill d'Orense, però viu a Barcelona des que tenia 10 anys, i ell ens ha dit que és de Balaguer, efectivament, perquè ell va arribar a Catalunya per Balaguer sí. I per aquesta zona de la Noguera, després ha fundat allà Corals i a la Seu d'Urgell, on també ha viscut, per tant està vostè vinculat
sí,
a diferents punts de Catalunya.
I també he de dir que gràcies a la Seu d'Urgell, allí vaig fundar, durant la meva estada al seminari de la Seu, vaig fundar la Corporació Escolta Sant Armengol, en èpoques difícils, políticament correcte, políticament, i sí. Que realment varen poder descobrir les muntanyes del Cadí amb el meu grup Escolta, gent que encara actualment, que tenen 15 o 16 anys menys que jo, ens trobem encara, d'aquells alumnes meus d'aquelles èpoques, que varen córrer al Cadí i anàvem de caminant des de la Seu d'Urgell fins al Cadí i del Cadí fins a Bellver i baixar altra vegada. Això d'aquí, realment, als anys 60-70.
Moltes gràcies, senyor Constantí Sotelo, atleta, músic, pedagog, per haver-nos acompanyat. El deixem amb la seva caminada del dia o cursa.
Sí, ara tornaré a casa.
Caminant.
I corrent. També, en primer que faci propaganda, us confido als concerts de la Coral Canticorum.
Molt bé. El proper de Nadal ja farà?
El proper de Nadal, el dia 17, a l'Església de Sant Rafael de Barcelona, i el dia 18, a l'Església de Sant Sebastià, també de Barcelona.
Aquest cap de setmana, doncs, 17 i 18 de desembre. Una abraçada, que vagi molt bé, i ànims, llarga vida, per
moltes
molts
gràcies,
anys.
Moltes gràcies, Ignasi, moltes gràcies.
De seguida, Factor Artesà, avui aquí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, cap a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini del balneari de Rocallaura. Naturalment, cada dimecres, cap a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Dies de festa, és Nadal, i al Corte Inglés podràs trobar tota la moda per a aquestes dates. Vestits, bruses, folars, sabates, el més sofisticat i elegant, smokings, vestits, corbatins, i sempre les millors marques amb els darrers dissenys. Posa't en moda festa i brilla. El Corte Inglés, regala Nadal.
Festa, alegria i xerinola. Tingueu a punt la copeta de cava Canal Sinoviola. Sempre hi ha un bon motiu per brindar. Vins i caves Canal Sinoviola. Qualitat i tradició.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. Factor Artesà. Una finestra oberta a la gastronomia de proximitat.
Sis minuts i seran 9:45, Factor Artesà, la secció que vam començar fa poques setmanes, però que vam haver d'interrompre dimarts passat perquè era festa, i avui la reprenem per parlar de l'arròs, concretament. Ens acompanya, com sempre, en aquest espai, Pau López, que és el representant de la marca Factor Artesà, tota una xarxa de producció de proximitat. Pau López, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Parlem d'arrossos, però plantegem... l'arròs també com a menjar de proximitat, com a menjar artesà. Comença a explicar-nos, si et sembla, quines són les zones arrosseres de Catalunya.
A Catalunya tenim dues zones arrosseres, el Delta de l'Ebre i l'Empordà.
I són dues ones arrosseres que ja ve de l'època, en el cas del Delta de l'Ebre, dels àrabs. A la Rosa ens va arribar aquí al segle VIII, de mà dels àrabs que venien de Pèrsia, que tenien una xarxa comercial amb tota la Xina, que és on va començar el cultiu d'aquest arròs. I arran dels intercanvis comercials al segle VIII ens va arribar l'arròs i van començar a desenvolupar-lo al que era el País Valencià i el Delta de l'Ebre.
Des de quan es cultiva l'arròs a Catalunya?
Com he dit, des del segle VIII, i després a l'Empordà va passar a cultivar-se cap al segle entre 13 i 15. Al segle 13 i 15 es van adonar allà que a l'Empordà hi havia tot el tema dels aiguamolls, que era molt beneficiós pel cultiu d'aquest cereal, perquè era molt fàcil inundar els camps amb aigua, que és el que necessita aquest cereal.
Artesans de l'arròs, quins trobem actualment a Catalunya? Perquè d'arrossos n'hi ha molts, també hi ha grans cooperatives, grans empreses, grans produccions.
Sí, nosaltres treballem amb artesans de proximitat. Llavors el que fem és, tenim en el cas de l'Empordà dos artesans, allà hi ha el que és el Molí de Pals, que fan arrossos excel·lents, en aquest cas de dos varietats no tan conegudes, una és la Loto, que és una varietat italiana, i l'altra és la varietat Bahia, que aquesta potser sí que és una mica més coneguda. I allà també hi ha l'Estany de Pals, que hi ha l'Albert, que fa un arròs bomba i un arròs carnaroli que són excepcionals. En el cas del Delta de l'Ebre, allà trobem dos famílies en aquest cas. Una és el Molí de Rafalet, que estan a Deltebre, i l'altra és el nostre arròs, que estan a Amposta.
Per tant, també a les Terres de l'Ebre, on hi ha grans produccions d'arròs, hi ha també la producció de proximitat.
Sí, molt arròs que tenim aquí a Catalunya ve del Delta de l'Ebre i el fan grans cooperatives, que també fan un bon arròs, però en aquest cas nosaltres treballem amb petits artesans que fan produccions molt artesanes, perquè no oblidem que l'arròs no és només cultivar-lo, sinó que s'ha d'elaborar, i això requereix un procés artesà, també, en aquest cas, per fer un molt bon producte.
De vegades estem acostumats a simplificar quan parlem de l'arròs i pensem en el nostre dinar i el nostre sopar, per exemple, però segur que les varietats d'arròs tenen moltes utilitats diverses. No sé si les podem resumir, Pau.
Sí, bueno, només començaré dient dues coses. Al món hi ha moltíssimes varietats d'arròs i d'aquestes varietats totes les varietats s'agrupen en dos grans grups, que una és la varietat índica i l'altra és la varietat japònica. La varietat índica són grans llargs i durs, i la japònica són grans curts i tous. En el cas de les varietats que es cultiven aquí a Catalunya, són de la varietat japònica, com poden ser el Bahia, el Marisma, el Bomba, fins i tot el Carnaroli, que és un arròs italià, però que també ja es cultiva a Catalunya, el Sénia. En fi, tenim moltíssimes varietats que són molt bones, totes són de gra mig tirant a curt, de la varietat japònica, que donen excel·lents resultats per qualsevol tipus de preparació.
A banda del que hem parlat, de proximitat a Catalunya, del factor artesà de l'arròs, quines varietats podem trobar fora, quan es cultivin aquí, vaja?
Mira, a Itàlia, per exemple, que és un lloc també que, tot i va arribar tard al cultiu de l'arròs, cap al segle XV, fan molt bons arrossos. Allà trobem, per exemple, la Carnaroli i l'Arborio, que es fa servir molt per fer risotos, el Vialone Nano, que és un altre molt bon arròs, i cal dir que totes aquestes varietats, a poc a poc, també s'estan començant a cultivar aquí. Perquè, tornant a la pregunta d'abans, cada varietat serveix per un tipus de preparació. Molts cops la gent està acostumada a pensar que només tenim un tipus d'arròs que serveix per tot, i no és ben bé així. Tenim diferents arrossos que serveixen per diferents preparacions. Per la paella, per exemple, es va utilitzar un bomba. Per un arròs caldós és millor utilitzar un arròs tipus marisma o bahia. Per un risotto és millor utilitzar un arròs tipus carnaroli o un vialone nano, per exemple, o un arborio. Llavors, l'important aquí és que la gent sàpiga quin arròs treballar per cada tipus de preparació.
Doncs molt bé. Bé, no està malament parlar de l'arròs i recordar que l'arròs també es produeix des de la proximitat. Aquesta és la filosofia que ens planteja cada dimarts Pau López, que com a representant de Factor Artesà, com a administrador de tota aquesta marca, treballa cada tarda, recordem-ho, de 5 a 9, a l'oficina del carrer Saragossa, número 64 de Barcelona.
Sí, a la nostra web podran trobar tota una informació més extensa del que hem parlat avui de l'arròs. Trobaran també tots aquests arrossos artesans. Els convido a entrar a factorartesà.com i si tenen qualsevol dubte, doncs contactar amb nosaltres al programa i els hi respondrem.
Des del Facebook del primer cafè de Ràdio Estel estem oberts naturalment a rebre tots els vostres missatges. Recordem que també hi ha el web factorartesà.com, també esteu a Facebook, per tant, us poden trobar a factorartesà.com i també el telèfon de contacte, si et sembla, el podem recordar, Pau, 93 368 14 56. 93 68 14 56. Gràcies, Pau. Algun consell sobre l'arròs, per exemple, per aquestes festes en què també podem menjar
que si fan arròs? Una bona paella, que no escatimin amb l'arròs i que es gastin diners amb un bon arròs bomba.
Sí, està bé que ens preocupem també dels mariscos o de les carns. Exacte. Que pugui contenir, però l'arròs també és important. És la base, i tant que sí. Gràcies, Pau. D'aquí a una setmana ens retrobem, també ja a les portes de Nadal, però un nou dia feiner. Fins dimarts.
Molt bé, Ignasi. Fins dimarts. Adéu.
Última hora informativa quan són 9:45, després les seccions de família i de bioètica, també amb el comentari des de Jerusalem. Tot això fins a les 10.
Hola, molt bon dia. En mitja hora arrenca la desena legislatura des de la recuperació de la democràcia a l'estat espanyol amb la Constitució de les Corts. Jesús Posada serà escollit president del Congrés dels Diputats i Pío García Escudero del Senat. El secretari general de la Confederació de Comerç de Catalunya, Miquel Àngel Fraile, troba inacceptable l'actitud d'alguns consumidors que no han perdut la seva capacitat de compra i que actuen com si estiguessin a l'atur. En aquest sentit, reclamen declaracions a Ràdio Estel que canvis econòmics per recuperar la confiança dels consumidors. L'expresident del País Valencià, Francisco Camps, i la seva mà dreta, Ricardo Costa, s'asseuen avui al banc dels acusats per un presumpte delicte de suborn passiu impropi per haver rebut peces de vestir com a regal de la trama Göttel. I en esports, Mundial de Clubs, a mitja hora el Barça torna als entrenaments al Japó. Allà seran les 6 de la tarda per preparar el partit de semifinals demà passat contra l'equip qatarià de l'Al Sadd. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 10.
Ràdio Estel. Escolta'ns on vulguis i quan tu vulguis. www.radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Així de senzill i així de fàcil. Decora el teu Nadal amb l'arbre solidari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Natural, sostenible i d'origen 100% català. Preus de 35 a 50 euros i 3 mides per triar. Fes la teva compra al 93 409 2770 o des de radioestel.cat i catalunyacristiana.cat. Aquestes festes fes lloc a casa. Arriba l'arbre solidari. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Aniria de concert cada dia. Durant tot un any arribaria d'hora a la cafeteria de la uni per lligar-me les de segon. Aniria a veure les pel·lis de Hollywood al cinema que em vingués de gust.
Participa al sorteig de 175 abonaments de bus i metro. Entra al Facebook de TMB i explica'ns què faries si et toqués un any de transport. Apunta't a jotambé.tmb.cat. A Barcelona, TMB és el que ens mou.
Aquestes festes, Bambú Editorial presenta tres bestsellers de la literatura juvenil per fi en català. El gegant sota la neu, el venedor de dolços i els nois del carrer del Pal. Tres grans històries, ara en català, amb Bambú Editorial. Informa-te'n a editorialbambú.com.
A Hipercor volem que aquest Nadal t'envoltis de les millors coses, dels millors regals, de les millors ofertes. Pernil ibèric d'engreix de Salamanca, Jabugo o Extremadura a 99 euros la peça. I més de 1.000 articles amb un 70% de descompte en la segona unitat. Quina sort per Nadal tenir Hipercor. Oferta vàlida només a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
En aquell temps, Jesús va dir als grans sacerdots i als notables del poble: «En veritat us dic que els publicans i les prostitutes us passen al davant en el camí cap al regne de Déu, perquè vingué Joan per encaminar-vos a fer el que és just i no el vau creure. En canvi, els publicans i les prostitutes sí que el van creure. Però vosaltres, ni després de veure això, no us heu penedit ni l'heu cregut. Aquest fragment, que és de l'Evangeli d'avui, de Mateu, capítol 21, ens serveix de punt de partida en la secció de pastoral familiar i matrimonial per parlar de l'organització de cada dia, d'un dia concret i de tots els dies, perquè siguin dies plens, d'acord amb el que diu el pare Lluís Armengol en una de les seves reflexions que comentarem avui. Ens acompanyen Enric Garí i Montse Teixidor. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
L'Enric i la Montse són matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu a Badalona, i avui ens visiten per parlar d'això, d'un dia ple. Com pot ser un dia ple, personalment i familiarment?
Mireu, avui és un dia, per nosaltres, un dia especial. I us diré per què. Perquè avui és Santa Llúcia.
Sí?
Santa Llúcia, avui tenim la tradició de fer el pessebre. I aleshores el pessebre, conforme van passant els anys, hi vas posant més figures. Aleshores vam dir, a veure, com podem relacionar això? I aleshores vam trobar aquest text d'un dia ple i vam dir, el pessebre està ple de figures. A veure, què significa per nosaltres cada figura? Aleshores, cada figura nosaltres hi vam donar un tractament, m'entens? O sigui, el de l'alegria, el de la felicitat, el del benestar, el d'ajudar, m'entens? I aleshores vam arribar en aquest text del pare Armengol que diu, aquest dia ple. Aleshores, com podem viure contents i alegres les petites coses de cada dia, nosaltres, amb aquest dia tan ple que tenim, aquest dia que no donem l'abast? I aleshores, doncs, vam començar amb el text aquest que en diu, en despertar donaré gràcies a Déu. Quants de cops ho fem, això? Quan veiem els de casa, els fills, la dona, els hi farem una abraçada. Els hi direm, o els hi farem saber que els estimem i que comencem un nou dia amb noves esperances i nous reptes. Però ja de començament donem gràcies. Ja d'inici donem gràcies. No anem demanant, sinó donem gràcies del que tenim i del que hem passat.
Després parla, per exemple, d'anar a la feina. Mentre vaig a la feina,
sí,
què es pot fer?
Doncs quan veus a la gent que està treballant i així, doncs pensar que tots hem de donar gràcies de que, doncs, en aquests moments, tal com està tot, que tenim una feina i que, doncs, jo penso que jo tinc la sort de poder-la disfrutar, la feina que faig. Aleshores, doncs, també és una manera de donar gràcies. I, bueno, i llavors, quan estàs també a la feina, moltes vegades et toca prendre decisions que després, quan tornes, dius, ostres, avui has estat una mica dura. Però és que si no estàs així dura, almenys amb la feina que tinc jo, et prenen el pèl. I sobretot sent una dona i anant a una obra. Aleshores, clar, t'has d'endurir més. I aleshores, doncs, quan entre el camí que vas i que tornes, doncs és això, donar gràcies de la feina, i moltes vegades doncs també et trobes gent a la feina que doncs que et dona consells, que t'ajuda, o que sense ells donar-se en compte et motiven a fer més coses.
En un dia es poden fer moltes coses, i de fet el que ens proposa Lluís Armengol en aquesta reflexió, seguint el fil del que comentem aquesta temporada, és com un full de ruta per un dia, oi? És com dir,
sí,
puc fer això, puc fer allò, i ara em sembla que tu, Enric, ens comentaràs allò de l'amabilitat, de tenir un somriure,
sí,
cosa que costa de vegades.
Just, o sigui, no senzill, o sigui, ser amable i tenir un somriure per la gent, o sigui, jo represento un esforç. Però aquest esforç l'hem de fer amb alegria. No pot ser que sempre anem tristos, que sempre anem amb la cara amargada pel carrer. O sigui, nosaltres tenim dues cares. L'amargada, guardem-la. Guardem-la, que és la que fem servir més i no ens convé. O sigui, hem de fer servir l'altra. La de l'alegria, la del benestar, la de donar la mà, la d'ajudar, la de somriure. Perquè donem un somriure al del costat, i moltes vegades ell ens contestarà amb un somriure. No pot ser allò de que dir que tot va malament, que tothom està amargat, que No. Nosaltres no ho podem estar.
Això no vol dir que humanament...
Ni ho podem ser.
Sí, estigueu alegres, sentíem a l'Evangeli de diumenge, no?
Això és una altra cosa és que tu a dintre teu tinguis algun pesar, algun malestar, alguna cosa d'aquestes.
Que es pot expressar també humanament,
és
lògic.
Que som humans, o sigui, Déu ens vau fer humans, no som esperit nosaltres. Tenim les nostres xacres i les nostres coses dolentes, però que no ens passin per sobre de les bones.
Sí, després també la qüestió, doncs, de ser seriosos amb la feina, no? Una, cosa no treu l'altra. Sí. Hi ha una cosa que també em sembla molt, molt bonica, que és el que fem quan tornem a casa, això ja que parlem en un espai de família, no? El full de ruta del dia quan tornem a casa, de la feina o d'altres activitats. No. De vegades tornem una mica condicionats si hem tingut un mal dia a la feina.
Sí, sí, a vegades que això, que tornes condicionat, però, per exemple, doncs ahir jo mateix arribo a casa i la nostra filla em ve i em diu un petó i una abraçada. I dius, ostres, dius, quina il·lusió, que ve, que et ve el gran i et diu, què mama, com ha anat avui? I això també és una satisfacció que a vegades que arribes així una mica emboirat.
I els fills també poden arribar així, si han tingut un mal dia a l'escola.
Sí, sí, però que hi ha vegades doncs, que si tu estàs emboirat i ells doncs, et donen aquest cop de mà, dius, ostres, i a vegades doncs, que és a l'inversa, que veus amb ells que arriben, ostres, que he tingut un examen i que m'ha anat molt malament. Va, no t'amoïnis, tu has estudiat? Sí, però és que... I donar-los doncs, una mica d'ajuda, de cop de mà, de no enfonsar-los. Home, si no t'ha anat bé, doncs bueno, no t'amoïnis, perquè jo he vist que has treballat i t'has esforçat. I aleshores, doncs, clar, això també els reconforta i és quan tornen llavors ells i et veuen així, ells et diuen, vinga, un petó i una abraçada, i que això és molt important també.
Mm-hmm. Aleshores, al final de tot això, jo penso que el nostre resum, aquest, a part de revisar al final del dia el que hem fet, és prendre un compromís, que és el d'estar disponible a fer el que em demanin en bé dels altres. O sigui, hem d'estar disponibles per fer el bé de cara als altres. No podem tenir un no a la boca. Hem de tenir un sí, i un sí amb efectivitat i amb serenor.
I això de fer balanç del dia a la nit, doncs, en diàleg amb el Senyor, des de la fe, dir, Senyor, he fet això bé, malament, unes coses millor, altres pitjor, i demà vull ser millor. I llavors es pregunta el pare Armengol, per què no ens esforcem per viure, ni que sigui de tant en tant, un dia així? Potser d'aquesta manera constatarem que programar el dia en positiu ens omple i ens ajuda a fer-ho més vegades, vaja, a millorar la vida, en definitiva.
Jo penso que sí, jo penso que ens hem de procurar cada dia ser millors i anar pel bé, pel camí del bé.
Gràcies a aquest camí del bé, ens apuntem com a horitzó tots i desitgem que en aquests dies previs al Nadal també cuidem aquests aspectes més positius de la vida. Enric Garí, Montse Teixidor, matrimoni dels equips de la Mare de Déu, gràcies per haver-nos acompanyat i fins dimarts vinent que tornareu a venir.
Si Déu vol.
Si Déu vol.
Gràcies.
De seguida a l'espai de bioètica també tindrem la connexió amb Jerusalem, amb el pare Joan Maria Bernet.
Ràdio Estel.
T'agradaria veure la Sagrada Família acabada? Doncs som-hi! Ràdio Estel i el Centre Edith Stein de Pastoral Universitària presenten el joc de la Sagrada Família per Facebook. Esbrina el significat de molts dels símbols del temple i podràs anar construint les façanes, la cúpula, les naus, l'absis, els jardins... A què esperes? Fes via i construeix la teva Sagrada Família. Entra a radioestel.cat o busca el joc al Facebook i som-hi!
Saps que menjar productes locals és ple d'avantatges? Si compres aliments fets a prop de casa teva, ajudaràs a generar riquesa al teu entorn, obtindràs un producte bo i de temporada i, a més, menjaràs de forma sana. És tan senzill com comprar aliments locals amb distintius d'origen i qualitat agroalimentària. Les denominacions d'origen i les indicacions geogràfiques protegides en són la garantia. El consum de proximitat promou els àpats fets amb aliments produïts a prop de casa teva. És la dieta quilòmetre zero. Saps què? Si practiques el consum certificat i de proximitat, cuidaràs el teu cos i el medi ambient i ajudaràs a mantenir l'activitat agrària, que és la base de la nostra alimentació. Pensa-hi, i guanyaràs tu i guanyarem tots. Generalitat de Catalunya.
Viatja amb el club Més Amics i deixa la rutina com més lluny millor. Tenim el calendari del 2012 ple de destins fantàstics. Del 9 al 19 d'abril, Etiòpia. Del 8 al 16 de juny, Romania. Del 2 al 12 de juliol, Armènia. De l'1 al 9 de novembre, Ceilan i Flandes. I més peregrinatges. Del 21 al 28 de maig, del 17 al 24 d'agost i del 30 de novembre al 7 de desembre, Terra Santa. Informa-te'n al 93 409 2770. Al club Més Amics, volem amics com tu. Truca'ns 93 409 2770.
Esteu escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Estem a punt d'arribar a 3:15. Arquitectura, símbol i sagrat, un segle després de Gaudí. Aquest és el títol de la primera de les dues sessions programades per aquesta setmana a Roma, coincidint amb l'exposició Gaudí i la Sagrada Família, Art, Ciència i Espiritualitat. La sessió d'ahir a la tarda va comptar amb la presència del president del Pontifici Consell per a la Cultura, Gianfranco Rabasi, i també de l'arquitecte Mario Botta. Hi era present, entre altres personalitats, el nostre director, el director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, Jaume Aymar, que ens escolta ja per comentar-nos una mica en directe des de Roma mateix com va anar aquesta sessió d'ahir. Doctor Jaume Aymar, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs va ser una sessió d'un alt nivell acadèmic, com heu dit molt bé, doncs, moderada per la doctora Maria Antònia Crippa, que és una gaudinista, i amb les intervencions del cardenal Rabasi i de l'arquitecte Botta, que diem el tema de Gaudí i la Sagrada Família aquí a Roma, va ser un pretext per fer una reflexió aprofundida dels espais sagrats, per dir-ho així, de les esglésies, els nous temples que es construeixen.
El text de la intervenció de Gianfranco Rabasi el tenim aquí, realment llarg, complet, va fer tot un repàs del que són, doncs, els fonaments de l'art a través de l'arquitectura, des d'una fe com la que tenia Antoni Gaudí, i ho feia també un segle després de la mort, vaja, del naixement i de la vida de Gaudí.
Efectivament, molts dels nostres oients recordaran que el cardenal Rabasi va ser a Barcelona, convidat per la Fundació Joan Maragall, i ell ens va explicar que també va visitar la Sagrada Família i que va tenir, ens va dir, un vertigen físic i espiritual, va dir, amb molta gràcia, volem dir, doncs, la impressió que li va fer aquest temple, però també, doncs, tota la dimensió de transcendència que evoca la Sagrada Família. Ens comentava després la doctora Crippa que realment un pot trobar aquest transcendent en els temples si realment té el cor obert per trobar-lo. I penso que això també és important remarcar-ho. Sí.
Ja per acabar, vostè mateix va tenir, doctor Jaume Aymar, una petita intervenció. Com va anar i sobre quin aspecte va tractar?
Bé, de fet, no vam poder intervenir perquè la taula es va allargar bastant, sí. I el que sí va intervenir va ser el nostre cardenal, Lluís Martínez Sistac, va tenir una breu intervenció al principi, molt bonica, per cert, i una cluenda que la va fer el Jordi Bonet, l'arquitecte de la Sagrada Família, explicant-nos el repte que representa, doncs, ara la col·locació de la gran creu que ha de coronar el cimeri de la Sagrada Família.
Doncs molt bé, coses d'aquestes taules rodones que s'allarguen, però segur que vostè va gaudir molt, fent el joc de paraules amb Gaudí, va gaudir d'una sessió acadèmica que segur que li va aportar molt i ens aporta molt amb la seva explicació. Gràcies, Jaume Aymar, des de Roma, que vagi molt bé.
A vosaltres, bona feina. Adéu-siau.
Molt bé. I ara, quan passen 3:45, uns moments de connexió amb Jerusalem, amb el pare Joan Maria Bernet.
Ràdio Estel. Vols notícies, vols cultura, vols música, vols entrevistes, vols propostes i ho vols just quan a tu et vagi bé. Tu el que busques és la ràdio a la carta. Entra a www.radioestel.cat i fes un clic a Ràdio a la Carta. Podràs escoltar els nostres programes quan a tu et vingui de gust. Més fàcil impossible. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Perquè tu saps què vols i quan ho vols. Recollida de joguines noves per nens i adolescents i obsequis per la gent gran. És la 14a campanya Reis per tothom. Porta els teus obsequis a Ràdio Estel, Comtes de Belllloc 6769, Centre Cristià dels Universitaris, carrer Villarroel 81 i Museu Diocesà de Barcelona, Avinguda Catedral 4. Informa-te'n al 93 487 63 63. 14a campanya Reis per tothom. Amb tu estrenarem il·lusions. El primer cafè de Ràdio Estel. L'actualitat des d'un altre punt de vista.
Quan passen 3:45, connectem amb Jerusalem. Allà tenim el salesià Joan Maria Bernet. Pare Bernet, bon dia.
Hola, bon dia, Ignasi, bon dia.
Avui, molt a prop ja de les festes de Nadal, ens parlarà d'un, vaja, d'un fet històric. Com
o d'un
és...
tema interessant.
Sí, endavant.
Bé, s'acosta el Nadal. Per tot arreu es crea una atmosfera particular per a petits i grans. Il·luminació dels carrers, pessebres, missa del gall, torrons i cava, la tradició del tió o tronc de Nadal, cant de Nadales, música ambiental, etc. Per a nosaltres, cristians, això ens omple d'alegria i hi veiem el rerefons i la festa del Nadal que celebra el naixement de Jesucrist a Betlem. Però hi ha un altre fet, que arreu del món, de manera silenciosa, però constant i pràcticament invariable, testimonia igualment, de diferent manera, el naixement de Jesús. És el calendari universal. L'any 2011, per exemple, recorda que fa 2011 anys va néixer Jesús. Aquest calendari es va crear al segle VI, per obra d'un monjo cristià vingut a Roma des de la regió de Sítia, avui entre Romania i Bulgària. Aquest monjo es deia Dionís l'Exigu, o Dionís el Petit, perquè ell mateix, com ell mateix anomenava, perquè era baix d'estatura. Aquest monjo era petit corporalment, però gran per la ciència, la teologia i el coneixement de les llengües. I va ser ell que va proposar un nou calendari, un calendari universal a partir del naixement de Crist. A partir d'aquesta data, la història universal es divideix en dos: abans de Crist, després de Crist. Dionís l'Exigu va fixar el naixement de Crist l'any 753 de la fundació de Roma. Els seus càlculs van ser ben fets, però no del tot exactes. Ell no disposava ni de calculadores ni d'ordinadors. I va fer un error d'uns 4 o 5 anys. Estudis més moderns diuen que Jesús va néixer entre el 4 i el 6 abans de la data fixada per Dionís. Aquest petit error és ben poca cosa davant de l'empresa duta a terme pel savi monjo escita. I avui dia pràcticament tot el món utilitza el calendari creat per ell, el de l'era cristiana. Als aeroports i als bancs, als despatxos i a les escoles, en públic i en privat, el calendari que marca el temps és el calendari de Dionís l'Exigu, un calendari que recorda constantment els anys a partir del naixement de Crist.
Doncs...
per això podem dir que el calendari universal és un testimoni profà, científic i silenciós del Nadal.
Doncs efectivament, el Nadal que marca els nostres calendaris, fins i tot més enllà de cada cultura. Molt interessant la reflexió que ens ha ofert, i errors o anècdotes a banda, evidentment el naixement de Crist és un gran esdeveniment que marca el nostre temps. Gràcies, Joan Maria Bernet.
Gràcies a vosaltres, Ignasi.
Des de Jerusalem. Molt bon dia.
Adéu, adéu.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, a Ràdio Estel, 8:02. Amb Mercè Raga, actualitzem el dia només per tu. Penses que les neules són només per Nadal? Aleshores no coneixes les joies gastronòmiques de Casa Graupera, des del 1895 a Mataró. Aprofita ara que s'acosten les festes per descobrir-nos. Et sorprendrem? Visita'ns a www.casagraupera.com i t'ensenyarem què és una joia gastronòmica.
Depèn de només establiments gourmet de tot Catalunya.
El millor per la teva casa, els jocs de llit i les fundes nòrdiques d'Hipercor. I amb aquesta ofertassa 2x1, és hipermillor. Emporta-te'n dues i paga'n només una. Combina-les com vulguis. Et regalem la d'un import més petit. Quina sort per Nadal tenir Hipercor. Oferta vàlida només a la península.
Vols tres grans contes per regalar els menuts a aquestes festes? Doncs els tens a Combe l'editorial. En Charlie i la fàbrica de xocolata, la versió pop-up del gran clàssic, Les mil i una nits, nous pop-ups per una bonica història i un hort a casa. Plantem els nostres aliments d'una forma ecològica. Recorda-ho, t'esperen a Combe l'editorial. Més informació a combeleditorial.com. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Els últims minuts d'avui són per la bioètica, espai que compartim amb Xavier Sobrevia. Bon dia.
Molt bon dia.
I Isabel Viladomiu. Bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Benvinguda, en aquest
cas. Gràcies.
Parlarem del mecenatge científic a partir d'un pronunciament de la Santa Seu. Tots sabem el que és un mecenatge, ajuda econòmica important per a grans projectes, en aquest cas projectes científics. Què podem dir sobre el que ens diu la Santa Seu i sobre el mecenatge?
La Santa Seu està dispuesta a promover un tipo de investigación sobre células madre adultas frente a otras investigaciones que utilizan el embrión. Sabemos que investigar en embriones comporta su creación y su destrucción. Y esto abre un dilema ético insalvable, ¿no?
Aquí trobem que... Perdona.
No, sigue tu, Javier.
No, a veure, portem ja molts anys amb investigació en cèl·lules mare. I portem molts anys amb investigació en cèl·lules mare d'origen embrionari i d'origen adult. Les d'origen embrionari plantegen molts problemes de tipus ètic, podríem dir que tots, i després també molts problemes des d'un punt de vista tècnic, perquè donen lloc a tumors, perquè és molt difícil doncs, controlar el seu desenvolupament, perquè poden... hi ha el risc de transmetre infeccions. És a dir, que la situació d'aquestes cèl·lules és més complicada. Llavors, per molts interessos, possiblement no tan científics, sinó d'altra mena, doncs, a nivell de mitjans de comunicació i també a nivell econòmic, doncs, ha hagut molt interès en potenciar aquest tipus d'investigació en cèl·lules mare embrionàries. I ara la Santa Seu ha entrat en conveni amb una empresa que es dedica doncs, a investigar...
No, a través de dues fundacions. La Fundació Stock i la Fundació Stanford Life. Y que buscará benefactores que harán de mecenas de estos proyectos. En este momento hay 3.500 ensayos clínicos en marcha con células madre adultas, de procedencia adultas, con resultados ya y curaciones, una de ellas de un linfoma y otra pues de una esclerodermia, en los cuales estas personas se han curado, y la apuesta es muy clara en esta línea de investigación.
Que no té barreres ètiques, no manipula ni destrueix embrions, i té, a més, resultats, cosa que en l'altra línia no n'hi ha.
Estem com 3.500 a zero, pràcticament, en el sentit d'aplicació terapèutica. Ha hagut algun intent d'aplicar-ho a persones, que ja ha donat resultats, a vegades, amb desenvolupament de càncer i de tumors, i, per tant, és una línia que està molt aturada. Inclús fa poc, una de les empreses importants que havia dedicat a aquest tema doncs s'ha retirat de la investigació en cèl·lules mare embrionàries, no?
Sí, és la indústria Geron. Bueno, son los grandes promotores del genoma y de los estudios y los que lanzaron al mundo global, ¿no? Esta esperanza, si utilizamos embriones, os curaremos a todos, ha acabado, que detiene su línea de investigación en embriones por un tema económico, no por un tema ético. Aquí està
clar,
el problema.
Si haguessin tingut resultats, la cosa seguiria endavant. El tema és que és molt complicat tenir resultats i el tema és que això econòmicament no és viable.
L'empresa Geron le está obteniendo resultados en investigación con células cancerosas y por tanto abandona esta línea de teràpies cel·lulares de procedència embrionària.
Recordem que la diferència és que amb les cèl·lules mare embrionàries hi ha doncs, això, una selecció d'embrions i, per tant, destrucció o possible destrucció, i en el cas de les cèl·lules adultes és extreure
una
teixit
cèl·lula,
del propi pacient.
Individuo que no presenta ni dilemes éticos, se manipula, se reproduce, se reintroduce...
I fas una selecció a partir del teixit de la mateixa persona malalta doncs, perquè obtenir aquest tipus de cèl·lules que poden ser capaces de regenerar el teixit. I això també és molt important donar-ho a conèixer. Aquest conveni també té aquest interès de que arribi a l'opinió pública la realitat sobre la investigació en medicina regenerativa.
Recordem, doncs, que la Santa Seu ha arribat a un acord amb dues fundacions fundacions, Stock i Stem for Life, per promoure el mecenatge científic, concretament sobre més de 3.000 projectes que hi ha en marxa, amb resultats concrets, alguns d'ells ja visibles.
Sí, no
tots
estan bajo su mecenazgo.
És clar, no tots, però vaja,
evident,
hi ha molta feina per
però
fer.
Però sí que promourà aquesta investigació.
Gràcies, Isabel Viladomiu, psicòleg clínica, i Xavier Sobrevia, metge i sacerdot. Bon dia, fins la setmana vinent.
Molt bon dia.
Ara acabem ja el programa. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. El primer cafè de Ràdio Estel avui ha estat possible des de les 8. Gràcies al Xavi Aguilar a les vies de so, a la Sara Cruz a la redacció, al David García a la producció i a la Carolina Costa a la sotsedició. Us ha parlat l'Ignasi Miranda. Felicitats a les Llúcies, Lucies, avui Santa Llúcia, dia que també marca una mica el portal del Nadal. Que tingueu una bona jornada. Fins demà a les 8. Adéu-siau.
Ràdio Estel.